A les hores en punt, tota l'actualitat de l'Ametlla de Mar.
Us parla Eduard París. Esquerra Republicana de Catalunya, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, ha manifestat que es mira amb molta preocupació la gestió de l'equip de govern, que ha pres la decisió de canviar la qualificació de solar que ocupa la residència Lonada amb l'objectiu de poder subhastar tant la parcel·la com l'edifici. Segons els republicans, ni Junts ni el PSC han buscat prou alternatives per evitar aquesta venda, desaprofitant els bons indicadors econòmics que es preveuen en els pròxims mesos i optar pel camí més fàcil. Esquerra va dir que està previst que la residència pugui ampliar molt aviat el nombre de places i, per tant, això significarà que també s'augmentarà el cànon actual que l'empresa adjudicatària del servei paga anualment a l'Ajuntament, ja que les places ampliades serien per a persones amb discapacitat, les quals tenen un valor molt superior a les places convencionals. Els republicans consideren molt greu que es donin per perduts els 5 milions d'euros que diuen que s'han gastat fins ara de la construcció de la residència. Jordi Gasseny és el portaveu d'Esquerra Republicana.
Que facin bé els números, que a veure la gent què dirà, què pensarà quan m'ho haurem després d'una residència i hi haurà una empresa privada que ho gestiona i que s'estalvia entre 300 i 400 mil euros anuals a entregar de cànon a l'Ajuntament. Amb això ja ho podríem pagar, potser una mica més, però seria més fàcil pagar-ho. I l'altra és llàstima haver de llançar quasi 5 milions de tots els calés i calés, perquè no serviran, no hauran servit per a res. Anem a veure si hi ha possibilitats. Si hi ha possibilitats lògiques de no tindre la sensació de que hem llançat tots aquests recursos, que siguin ben empleats. Per què? Perquè allò sempre serà de l'Ajuntament. És un patrimoni de l'Ajuntament i jo estic molt, molt orgullós de tots els companys que vam formar part del govern anterior, perquè vam intentar sempre adquirir patrimoni per l'Ajuntament.
Els 2 milions de l'oferta de bon preu a la parcel·la del sector 22B1, actualment pendent de la resolució del jutge, apunten que en serien una opció, com també el fet que, segons els republicans, el govern de l'Estat augmenti de cara al 2024 en un 22% les aportacions que fa als ajuntaments. Jordi Gasseny va manifestar sentir-se preocupat perquè el 31 de desembre finalitza el termini de l'oferta de bon preu i que el poble no es pot permetre perdre ni els 2 milions ni els 40 llocs de treball que s'havien de crear. Sobre l'acord amb els propietaris de l'espai del Bon Repòs a canvi de 2.600.000 euros, Gasseny va manifestar que tant els informes tècnics com les taxacions són públiques i que fins i tot n'hi havia que valoraven l'espai en 4 milions. Segons els republicans, el seu acord és el millor que es podia fer. En primer lloc, l'empresa hauria pogut demanar més diners, donat que s'havia estat ocupant l'espai des del 2008 sense tenir-ne la propietat, i en segon lloc, perquè va permetre recuperar un espai al carrer Batlle-Pijuan, en el qual es podien construir habitatges. Finalment, Esquerra va demanar a l'equip de govern que doni explicacions públiques sobre l'increment del preu de l'aigua que va aprovar en Junta de Govern. Esquerra Republicana i el Partit Socialista de Catalunya van acordar ahir modificar la regulació dels pisos turístics per tal que siguin els ajuntaments els qui decideixin si estableixen un topall o no i reduir de 262 a 140 els municipis on s'aplicarà la nova llicència necessària per obtenir un habitatge d'ús turístic, salvant així l'aprovació del decret al Parlament a canvi de modificar-ne el seu contingut al mes de març. El Parlament va avalar aquest dimecres el decret del govern que regula els pisos turístics amb els vots a favor d'Esquerra, Partit Socialista, Comuns i la CUP. En canvi, Junts, Ciutadans, Vox i el Partit Popular hi van votar en contra. La Cambra Catalana també va aprovar aquest tràmit com a projecte de llei per poder fer-hi modificacions. Serà en aquest tràmit parlamentari quan el PSC i Esquerra s'han compromès a introduir els canvis pactats abans que acabi el mes de març. Segons l'acord entre Esquerra i Socialistes, s'eliminarà el topall que preveu el decret de 10 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants i es deixa que siguin els ajuntaments els qui decideixin sobre la necessitat d'establir o no un topall, d'acord amb la seva realitat. Una altra modificació és que el nou règim de llicència prèvia sigui obligatori als 140 municipis on actualment es considera que hi ha un mercat tens d'habitatge. El decret avalat avui, en canvi, estableix que s'ha d'aplicar a 262 municipis catalans, que són els que tenen una ràtio de pisos turístics de més de 10 per cada 100 habitants. El pacte entre socialistes i republicans manté que la durada de les noves llicències sigui de 5 anys i afegeix que la pròrroga serà automàtica sempre que el plantejament urbanístic ho permeti. El text pactat preveu que els canvis s'aprovaran abans que acabi el març i a través de la tramitació del decret com a projecte de llei. L'Assemblea de Creu Roja de l'Ametlla de Mar manté oberta fins a final d'any la campanya de recollida de joguines per a que tots els infants puguin tenir el seu regal. Es tracta d'una campanya a nivell nacional dirigida per Creu Roja Joventut i des de l'entitat es fa una crida a la solidaritat per a que cap nen i nena es quedi sense la seva joguina durant aquestes festes de Nadal. Es posa un èmfasi especial en que les joguines, independentment del seu valor econòmic, siguin educatives i que estiguin per estrenar o en molt bon estat. Sònia Vegas, la presidenta de l'Assemblea Local de Creu Roja.
El que hem detectat amb les joguines, per exemple, és que se recullen bastantes joguines per nens, pues jo diria des de 3 a 9 o 10 anys, però després hi ha un buit, ¿vale? Pues de 10 a 15, que allí no recollim res, ¿vale? Perquè pues bueno, suposo que els nens avui en dia de 10 a 15 no juguen tant, van més amb el mòbil, però sí que estaria bé doncs, poder arribar doncs, que la població fes arribar pues, algunes joguines per amb este marge d'edat, perquè es queda una miqueta buit. Bàsicament és que no reculls joguines per a aquest tipus de nens.
L'Assemblea Provincial de Tarragona, com cada any, també dona un cop de mà amb l'enviament d'alguna partida per augmentar el nombre de joguines recollides. Tots els interessats en donar la seva joguina podran dipositar-la als baixos de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar en horari laborable fins al dia 3 de gener. L'equip de bàsquet de l'Ametlla de Mar va perdre els dos últims partits de l'any. La visita al Montblanc es va saldar amb una derrota per 29 punts de diferència, mentre que el Bellvei tampoc va donar-los cap opció en un partit on els Calerós van encaixar més de 100 punts. Final d'any fatídic per a l'equip de bàsquet de l'Ametlla de Mar. Dijous passat van recuperar el partit ajornat a la pista del Montblanc, un rival al qual podien igualar la classificació en cas de victòria, però els Calerós, mancats d'efectius, van anar tot el partit a remolc, i un primer quart on només van anotar 5 punts els va condemnar. Els locals gairebé no van trobar oposició, exceptuant els 22 punts de Pol Aguado, i es van acabar emportant el triomf per 70-41. Aitor Gavilán analitzava així el partit.
Esta setmana passada vam perdre partit contra el Montblanc. Era un partit molt complicat perquè vam anar set jugadors, entre malalts, lesionats i tot, doncs bueno, se'ns va complicar una mica el partit i des del primer moment ells ja van començar amb més ritme que nosaltres i després nosaltres impossible ni remuntar, ni intentar igualar el partit, ni res. Intentar que s'acabés l'abans possible.
Ja dissabte, la visita al Bellvei, quart classificat, es presentava igual o més complicada i l'equip Calero, encara que va recuperar efectius i va millorar les seves prestacions, va rebre un altre correctiu davant d'un equip que es va mostrar implacable amb el tir exterior, anotant un total de 19 triples. Els 26 punts de Pol Aguado i els 16 d'Aitor Gavilán només van servir per maquillar el marcador final, que va ser de 103 a 70. El mateix Aitor va fer balanç d'aquest partit i de la primera part de la temporada.
El Bellvei també té molt bon equip i des del començament van fer molts de triples, canastes fàcils i nosaltres pues bueno, tot el partit darrere el marcador, no? Ja es veu el resultat que ens van fer 100 punts i els hi va entrar tot, però bueno, per a mi fins ara el Ploms i Bellvei són els millors equips ara mateix de la categoria. Jo faig un balanç positiu d'este primer inici de temporada en la nova categoria, en el que sempre és difícil intentar guanyar fora de casa i nosaltres som els nous en aquesta categoria aquest any. Així que, bueno, hem de seguir entrenant i de cara a la segona volta doncs, intentar guanyar aquests partits que ens hem quedat ara amb una mica de ganes, no? I no res, aprofito per dir que bones festes a tothom i gràcies sempre a la gent que ens escolta i que ve al poliesportiu a animar-nos i agrair a tots els petits establiments, a l'Ajuntament i a la gent que ens ajuda i que fa possible que juguem a bàsquet al poble i seguir amb les mateixes ganes que vam començar fa 5 anys i que duri molt més.
Amb aquests dos resultats, els Caleros acaben l'any en 11a posició amb un balanç de 4 victòries i 7 derrotes. La competició no reprendrà fins al 13 de gener, quan visitaran el Club Bàsquet Amposta en el que serà el primer dels dos derbis ebrencs de la temporada.